Són les 10. Bona nit. L'ANC finalment no defensarà l'abstenció, però la seva ombra, la de l'abstenció, segueix entelant les eleccions.
Catalunya nit, amb Kilian Sabrià.
Avui farem això, radiografia de com està la política catalana i com es mouen, com s'articulen les accions dels partits. I sobretot, si aquests partits han llegit bé i han pres nota de les eleccions anteriors, de les municipals? Perquè en realitat és cert, hi ha alguna cosa que sobrevola l'espai independentista. És el fantasma de l'abstenció de cara a aquestes eleccions generals espanyoles del 23 de juliol. És un debat, existeix, està amplificant-se cada vegada més i que, a més, ha agafat encara més dimensió després de la decisió de l'ANC de posar a consulta la crida a votar nul en aquests comicis. Finalment, els partits independentistes s'estalviaran el desgast que hauria representat que l'Assemblea, amb el que significa l'Assemblea, hagués fet campanya per l'abstenció. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, Kilian, bona
nit. Perquè finalment ha guanyat el no a la posició abstencionista, eh?
Sí, el 60% dels votants han desestimat aquesta opció, malgrat que des de la direcció de l'entitat s'havien defensat públicament arguments favorables a no anar a les urnes o a anar-hi amb una papereta del referèndum de l'1 d'octubre que automàticament hauria computat com a vot nul. Aquesta és la manera com el Secretariat Nacional de l'ANC ha volgut consultar els seus socis si castigar o no la desunió dels partits independentistes. Malgrat el resultat de les urnes, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha parlat per Catalunya Ràdio, per aquesta casa, i assegura que no se sent desautoritzada.
No. Jo em sento autoritzada ara per fer una política, un posicionament clar per part de l'Assemblea. Escolta, hi ha d'altres entitats que han posicionament sense consultar les seves bases.
Sigui com sigui, Martí, el desencís d'una part de l'electorat independentista i l'impacte sobre els resultats del 23 de juliol ha obligat l'independentisme civil a implicar-se en el debat per frenar l'efecte de l'abstenció, eh?
Sí, perquè per una banda, com dèiem, les bases de l'ANC han conjurat el risc d'una crida a no votar i per un altre costat, l'altre gran actor de l'independentisme civil, Òmnium, ha sortit al rescat dels partits. Des de la crítica a la falta d'una estratègia unitària, el president d'Òmnium, Xavier Antich, demana, però, que l'independentisme ompli les urnes de vots.
L'Estat vol condemnar l'independentisme a la irrellevància política i l'independentisme ha de donar una resposta que estigui a l'alçada. Per això exigim responsabilitat als partits. Fem una crida a tothom a omplir massivament les urnes.
Clarificades les posicions, ha aparegut una polèmica nova, això és un no parar, que no contribueix precisament a serenar les aigües de l'independentisme a les portes d'una nova campanya electoral. Més aviat les esbrava bastant, eh?
Ah, de sobte hem sabut que l'ANC i l'AMI no van a l'hora. L'Associació de Municipis per la Independència ha denunciat que l'Assemblea els ha deixat fora de l'organització de les mobilitzacions de l'11 de setembre. El president de l'AMI, Jordi Gazeni, confia que el conflicte es reconduirà, però en declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, justifica la decisió i argumenta que la direcció de l'associació encara està pendent de renovació després de les municipals del 28 de maig i ho fa amb un avís directe per navegants. Directe al seu president, que és candidat al Senat per Esquerra Republicana. Els podem sentir tots dos.
I tant, que reconduïble. L'únic que fem ara és donar la mà a dir, escolta, hem fet esta convocatòria, l'AMI no ha sigut possible que pugui dir la seva, però d'aquí a la diada sentem-nos.
Són persones, que a més són persones vinculades a partits, que ara no representen els ajuntaments perquè no s'han format nou i que en alguns casos fins i tot doncs, són gent doncs, que tenen ara d'altres interessos. Per exemple, el mateix president de l'AMI ara es presenta senador per un partit determinat.
Ja, el cas és que les municipals del 28 de maig van ser un toc d'atenció bastant clar i ara els partits independentistes no volen que la desunió els torni a passar factura, com interpreten que els va passar el 23 de juliol.
Sí, la davallada de la participació de més de 9 punts en els comicis locals i la pèrdua de més de 300.000 vots, la majoria provinents dels republicans, van disparar totes les alarmes. Però, malgrat això, els pactes municipals creuats han acabat d'estendre encara més per tot el territori la imatge de divisió dels partits independentistes. Conscients que la desunió alimenta la desmobilització, els partits han optat per una campanya d'apel·lacions a entendre's més que no pas a confrontar-se directament. Els estrategs d'Esquerra saben que el partit ja va pagar el 28 de maig el preu de l'abstenció. Ara, per evitar que repeteixi, els republicans han començat a modular el discurs de precampanya sense deixar de defensar l'estratègia que han practicat de la negociació amb el govern espanyol. Admeten que el balanç hauria pogut ser millor amb l'independentisme més unit a Madrid. I ofereixen a Junts i la CUP pactar el preu d'una eventual nova investidura de Pedro Sánchez. El cap de llista, Gabriel Rufián, estén la mà, això sí, amb el seu estil particular.
Esquerra Republicana ha jugat, ha lluitat en camp contrari durant 4 anys molt sola, contra un equip terriblement poderós i rodejat de gent que s'ho mirava des de la tribuna, menjant pipes. Nosaltres el que li demanem a tothom és que baixi al camp amb nosaltres, que lluitin amb nosaltres.
I des de Junts, doncs, des de Junts, les eleccions generals seran un examen a la política d'Esquerra de col·laboració amb el PSOE i intentaran que l'electorat ho castigui a les urnes. Malgrat aquesta competència, també suavitzen el llenguatge. Els seus estrategs tenen dissenyat que, com més s'equilibrin les forces en l'escenari espanyol amb Esquerra Republicana, fins ara molt favorables als republicans, més fàcil serà avançar en la unitat estratègica. I que recuperar espais unitaris a Madrid aplanaria el terreny per refer les confiances trencades a Catalunya després de la ruptura del govern de coalició a la Generalitat. Per això, Junts planteja el 23J com una oportunitat, tal com explicava recentment en seu parlamentària el seu president de grup, Albert Batet.
El Partit Socialista i els Comuns utilitzen l'amenaça de l'arribada del PP a la Moncloa per fer por, per esgarrar per vots, però són els mateixos que pacten amb el Partit Popular per arribar a l'alcaldia de Barcelona. Espanya unida jamás serà vencida. La posició de Junts és molt clara, refer la unitat independentista, per tant, no perdem una nova oportunitat.
El cas és que mentre l'electorat independentista s'instal·la aquest debat sobre l'abstenció, altres electorats, altres, troben incentius per anar a votar.
Sí, perquè el context polític de les eleccions del 23 de juliol podria estimular la participació a les urnes. L'auge de l'extrema dreta pot ser una d'aquestes motivacions del vot. Si davant d'aquest fenomen altres opcions polítiques aconsegueixen tensionar el seu electorat i l'independentisme no troba la manera de mobilitzar el seu, el cost a les urnes pot ser doble.
El que baixis tu, el que guanyin ells.
Efectivament. No?
Martí, moltes gràcies. Sempre hi guanyem amb tu. Que vagi bé.
Bona nit.
Mentrestant, fa poca estona, molt poca, hem sabut que s'ha desencallat finalment el vot per correu a la circumscripció de Barcelona. El procés estava aturat a l'espera de resoldre les al·legacions i recursos que havia presentat un partit polític i per això les paperetes que els ciutadans han de rebre per votar per correu encara no s'han enviat perquè s'estava pendent d'això. Oriol Pujador, bona nit.
Hola, Guillem, bona nit.
I al final això s'ha resolt i ja està. Quin era el problema?
Doncs que una formació extraparlamentària que es diu Unidos Sí havia presentat diversos recursos després que la Junta Electoral no l'acceptés com a candidatura per a aquestes eleccions perquè no havia presentat els avals necessaris per fer oficial la seva candidatura. Avui s'ha resolt l'últim d'aquests recursos que desestima, per cert, la participació d'aquesta formació.
No hi seran, eh?
Ho deixa tot igual, exacte, i el jutge ho ha comunicat a la Junta Electoral que ha proclamat d'aquesta manera oficial ja totes les candidatures que concorreran a les eleccions del 23 de juliol. D'aquesta manera s'activa el procés que estava aturat i que ja s'havia posat en marxa en d'altres circumscripcions on els ciutadans ja han començat a rebre les paperetes en el cas d'aquells que hagin demanat votar per correu. Mm-hmm. S'ha ordenat que es comencin a imprimir totes les llistes dels partits que han estat acceptats. Es calcula que d'aquí a 2 o 3 dies Correus ja tindrà aquestes paperetes i, per tant, començarà el procés per fer-les arribar als sol·licitants del vot per correu a la circumscripció de Barcelona. Aquests terminis comprimeixen, però, el calendari per als treballadors de Correus, que tenien des de ahir dilluns fins al dia 14 per fer tot aquest enviament. Ara les paperetes s'hauran d'enviar a casa de tots els que ho hagin demanat abans d'aquest 14 de juliol. Però estem parlant d'unes eleccions especials, perquè són en ple estiu, i hi ha una alta demanda de vot per correu.
Sí, hi ha molta gent que ho ha demanat.
Més de 90.000 barcelonins, és xifra rècord absoluta, l'han demanat i s'espera que pugui ser encara més alta perquè, com diem, fins la setmana que ve encara es pot fer aquesta sol·licitud.
Clar, aquí hi ha un element que fa que l'haguem d'entendre. No sé si és directament pel superinterès que tinguin a les eleccions, que també, segur, però és bastant perquè igual soc fora, perquè són les vacances.
És correcte, és període vacacional i això ha disparat el vot per correu.
Molt bé, doncs és un altre aspecte que volíem destacar. I ara aquest també el volem destacar perquè igual que l'abstenció podia tenir un paper en aquestes eleccions, això també ho podria tenir. Demà... es decideix, o bastant es decideix, el futur del president del Consell de la República, Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Clara Ponsatí, demà a Luxemburg. A primera hora s'espera que es faci pública la sentència dels recursos que tots tres van presentar quan el Parlament Europeu, ells són eurodiputats també, van votar a favor de treure'ls la immunitat. Del que digui la justícia europea en depèn moltes coses. Per exemple, hi ha que hi posa la hipòtesi del retorn del president Puigdemont a Catalunya, però també està sobre la taula la possibilitat que es reactivin les euroordres per extradir-los i jutjar-los o intentar-ho fer al Tribunal Suprem espanyol pel referèndum de la independència de Catalunya de l'1 d'octubre. Tot això està en joc demà a Luxemburg. Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Exactament què hi ha en joc demà?
Doncs hem de saber si Puigdemont reté o no la immunitat. El que resol demà és una demanda conjunta de Puigdemont, Comín i Ponsatí. El Parlament Europeu els hi va retirar la immunitat al març de 2021, però els tres eurodiputats, en desacord amb aquesta decisió, ho van impugnar davant el Tribunal General de la Unió Europea a Luxemburg. Denunciaven irregularitats, sobretot dues: falta de competència del Tribunal Suprem en el cas i manca d'imparcialitat en el procediment a l'Eurocambra, tant per part del president de la Comissió d'Afers Jurídics de la institució, que és de Ciutadans, com del ponent del cas. Demà els jutges europeus resolen aquesta demanda i bàsicament diran si o bé avalen la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat o bé l'anulen.
Si perd, hi haurà noves euroordres?
Doncs la seva defensa creu que Llarena activarà aquestes noves euroordres, que serien les quartes per intentar una vegada més extradir-los i jutjar-los a Espanya, cosa que intenta des de fa més de 5 anys. Els advocats de l'expresident creuen, però també, que la justícia belga no tramitarà aquestes euroordres ràpid i també avancen que demanaran la immunitat cautelar, que és la que tenen, de fet, a dia d'avui els tres eurodiputats.
I si guanya el president del Consell de la República, tornarà a Catalunya?
És la pregunta que es repeteix des de fa anys i no hi ha encara una resposta concloent. El que sí que assegura la seva defensa és que, d'entrada, si guanya demà davant la justícia europea, demanarà al Tribunal Suprem que retiri l'ordre de detenció espanyola que hi ha contra Puigdemont.
Però, sigui com sigui, és una decisió definitiva o no?
No, demà és una decisió en primera instància del Tribunal General de la Unió Europea amb seu a Luxemburg, però que es podrà recórrer davant un tribunal superior també a Luxemburg, el Tribunal de Justícia. Sí que serà, però, una primera sentència important pel futur de Puigdemont, Comín i Ponsatí.
S'haurà de veure demà què és el que passa. El que segur que veurem demà és un desembarcament, ja s'està produint aquestes alçades del dia d'avui, al Parlament Europeu de partits i entitats independentistes.
Sí, són els dies previs a les eleccions del 23 de juliol i la sentència sobre Puigdemont atreu demà a Brussel·les, en concret a l'Eurocambra, a representants de Junts, Esquerra, la CUP, també l'ANC i Òmnium i el Consell per la República.
Jordi, demà estarem en contacte, segur, ja hi estem sempre, imagina't demà. Que vagi bé, molt bona nit.
Adéu, bona nit.
I avui hem estat molt en contacte amb això.
De fet, Catalunya, si per alguna cosa s'ha caracteritzat al llarg de la nostra història, és per no concebre's a si mateixa com una nació en el que importa és l'origen, sinó allò que ens constitueix un nosaltres compartit és el projecte de futur.
És l'acte oficial del lliurament aquesta tarda de les Creus de Sant Jordi a 20 personalitats i 10 entitats del país, entre d'altres Sopa de Cabra, els Reiers de la Ribera del Segre, el Sónar, Jordi Cuixart, Vicky Bernadet, Julieta Serrano, Cisa, Agustí Villaronga, en aquest cas a títol pòstum, alguns dels noms que avui han estat pronunciats amb tot l'honor quan rebien aquestes creus de Sant Jordi. Això ha passat a l'Hospitalet. David Àngela, bona nit.
Hola, Kilian, bona nit.
Entre els premiats, tres s'han dirigit al públic. Qui han estat i què han dit?
El primer a intervenir ha sigut Gerard Quintana. El vocal de Sopa de Cabra ha assegurat que vivim un moment de creativitat sense precedents i que les llengües representen una riquesa encara que algú les vulgui convertir en enemigues. Per la seva banda, Vicky Bernadet, l'activista en defensa dels menors, víctimes d'abusos sexuals, ha assegurat que cal mantenir aquesta lluita.
Heu de saber que som moltes les persones, entitats, institucions, que no pararem de treballar i de lluitar per defensar els vostres drets, el dret a no patir violència sexual i a no patir violència de cap mena. El que ens cal és molta més celeritat en prendre decisions i prioritzar la protecció a la infància, perquè no es tracta de la nostra por, sinó de la seva.
I Jordi Cuixart, expresident d'Òmnium Cultural, ha fet referència a la fragilitat de la democràcia. Segons diu, sempre està en perill. Considera que hi ha motius per estar emprenyats, però que no ens podem permetre el luxe d'estar desesperançats.
Bé, doncs ja hem sentit el missatge que n'ha sortit d'aquest acte de les Creus de Sant Jordi. Gràcies, David Àngela. Anem per tot un altre missatge que avui hem tingut molt clar. L'hi hem sentit a la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
Portarem els serveis financers al 53% de pobles i ciutats de Catalunya que ara mateix no en tenen.
És així de clar. Anunciava avui que el govern vol fer arribar a tots els pobles de Catalunya caixers i serveis bancaris. La meitat dels municipis catalans, uns 500, no tenen en aquests moments cap sucursal.
El govern vol que dues vegades al mes una oficina itinerant recorri els 503 municipis sense servei financer. En aquest vehicle mòbil els veïns podran treure diners en metàl·lic, però també fer altres tràmits bancaris. El servei que s'ha de licitar podria entrar en funcionament a principis de l'any que ve. La voluntat de l'executiu és que siguin almenys dues entitats qui l'ofereixin.
Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, alcalde de Torrebesses, el Segrià. Alcalde, bona nit.
Molt bona nit.
Quanta gent són aquí a Torrebesses?
Bé, a Torrebesses són 300 persones.
300 persones. Però sí, vostè sí, és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Per tant, Torrebesses també és un dels micropobles, eh?
També. Tots els municipis, en aquests moments, de menys de 1.000 habitants, són micropobles.
A part d'aquests, és a qui es destina aquesta iniciativa de la Generalitat d'intentar que tinguin uns caixers mòbils. No sé si ha rebut la notícia, si en tenia alguna constància prèviament. Què li sembla?
Sí, en tenia una petita constància, bueno, d'aquest matí, no?, abans que sortigués la notícia. I la notícia em sembla molt bé, vull dir, a veure, la música sona molt bé, no? Una altra cosa és quan acabem de veure la lletra, a veure com acabarà de compaginar-ho tot. Però en principi estem molt contents perquè creiem que aquest és un servei bàsic i essencial, sobretot per la nostra gent gran, no?, que no utilitza tant les eines digitals com estan acostumats la gent jove.
Perquè, clar, vostè no li ha preguntat, però ja he donat per entès, aquí vostès tenen caixer?
No, aquí tenim una situació molt curiosa i molt anecdòtica, no? Tenim una oficina de la Caixa que no ha obert des d'abans de la pandèmia.
Però abans estava oberta?
Abans estava oberta un dia a la setmana, baixava un operari de la Caixa, de CaixaBank, del poble veí, hauria, i atenia la gent durant unes hores, durant un parell, 3 hores, 4 hores a la setmana. Però quan va vindre la pandèmia van tancar l'oficina i encara no hem vist a ningú més. Tenim l'oficina allí i hi ha tots els estris, tota la maquinària, tota la informàtica, però no l'han obert més.
I no els han dit res?
No ens han dit res, absolutament res. Vull dir, no sabem res més. A més, està dintre del propi ajuntament i bueno, i allí està, vull dir, ocupant una dependència, però sense cap mena d'ús, diguem, de cara als veïns, no? Mm. Vull dir, els veïns s'han acostumat a no vindre, a no preguntar ja, i a donar per perduda aquest servei, no? I, bueno, i a partir d'aquí, pues, algun veí, el seu fill, la seva filla, el veí de confiança, l'acompanya al poble que hi ha a 15 quilòmetres a traure diners, a fer les gestions bancàries que calgui, i així funcionem.
On van, exactament? On van, concretament?
Bé, o pugen a dalt a la Granadella, que és un poble a 12 quilòmetres, o se'n van a Maials, que també estem més o menys a la mateixa distància, o baixen a baix al Batàrrec, o baixen a Lleida. Vull dir,
però tots són desplaçaments, clar.
Tots són desplaçaments, amb l'agravant que aquests desplaçaments s'han de fer amb vehicle privat. perquè el transport públic, a excepció de Lleida, no hi és, no funciona. Vull dir, nosaltres a la Granadella no podem anar amb un transport regular, no? I a Maials tampoc, sí que hi podem anar, però són uns horaris molt atípics i molt raros, no? Perquè són cues de línies d'autobusos que pugen i baixen. Mm.
Per tant, però, per entendre'ns, si vas a treure 20 euros, te n'acaba costant 27 perquè has de pagar la benzina.
Ni més ni menys, ni més ni menys. Ni més ni menys, per tant, no és viable, no? I, a més, no sol que costi 27, sinó que, com que no són horaris que passin regularment cada mitja hora, cada hora, en pots tindre un a les 8 del dematí i no torna a vindre fins a la 1 del migdia. Per qual, què hi fas amb aquest poble durant 4 hores, 5 hores o 3 hores, no? Mm. Vull dir, no és un servei que sigui adequat ni apropiat pels nostres veïns.
El servei aquest que donava aquesta entitat a través d'una instal·lació de del mateix ajuntament, de la mateixa administració municipal, es feia servir, tenia molt ús, sí?
Sí. Hi havia veritables cues, hi havia gent que venia a treure diners, a fer aquelles gestions que calia, no? Sol·licitar, si convenia, un teletaco, sol·licitar una targeta, no? O una llibreta d'estalvi. Mm. Vull dir, qualsevol d'aquestes coses ells t'ho tramitaven i t'ho tiraven endavant. En aquest moment pues, ja no hi és, vull dir, no hi podem fer res més. Mm. Això és un problema de que no és una entitat privada, miren els seus números, miren la seva rentabilitat i a partir d'aquí pues tiren endavant, no? I a mi sempre hi ha una cosa que jo em crida molt l'atenció, que des del govern de l'Estat, que penso que és el que té més competències, caldria mirar, no? El govern, la Generalitat, mos obliguen a treballar amb aquestes entitats bancàries. No podem cobrar la sou, no podem cobrar l'atenció, no podem fer res si no és a través d'una entitat bancària. En canvi, no s'obliguen aquestes entitats bancàries a donar els serveis que caldria que donessin en aquests municipis o a la ciutadania en general. I aquest és un tema important, no?, que cal reflexionar.
Els fa sentir ciutadans una mica de segona, això?
Exacte, ni més ni menys. Vull dir, això ens fa sentir això, ciutadans de segona, en què no tenim tots els drets ni totes les oportunitats que poden tindre les grans ciutats. Tot i que cal dir que les grans ciutats també han perdut molts serveis d'enquestos.
Sí, s'han perdut molts caixers, això és cert, calculant més de 6.000 en els últims anys.
Sí.
Escolti'm, i això era una vegada per setmana, ara estem parlant d'una per 15 dies o cada 15 dies. Amb sí. Això faríem prou o troben que és poc?
Jo crec que faríem, i faríem prou, sobretot perquè la gent dels pobles en sabem gestionar molt bé aquest tema i si sabem que necessitem X diners durant 2 setmanes, doncs traurem aquells diners. I molts sempre tenen aquest raconet i sempre intenten gestionar-ho d'una manera molt acurada, no? Per tant, jo crec que ja està bé. Home, ideal seria que fos cada setmana el que tinguéssim aquest servei de manera quasi com tenen les grans ciutats, no? Però, bueno, també hem de ser comprensius i hem d'entendre que tot això no pot ser tan alegrement, no?
Aquí els preocupa que són molts pobles a repartir, per entendre'ns, i que aquesta iniciativa haurà d'abastar molt territori, molt país?
Preocupa, però, claro, aquí és un tema de dir, bueno, i quants d'aquestos caixers mòbils tindrem? Perquè, claro, si en fiquem 200, doncs anirem molt ben servits. Si només n'hi fiquem 2, doncs anirem molt malament, no? No en sortirem, no? No sé, des de micropobles estàvem treballant i havíem començat a engegar converses, però després mos van dir que ho deixaven perquè bueno, veien que es bellugaven coses a nivell d'Estat i a nivell de Generalitat, i era el servei aquest que es podia fer a través de comerços.
Sí.
Quin és el tema? El tema està que en aquests moments ja hi ha supermercats que donen diners, venen diners, no? Vull dir, tu ets soci d'una entitat bancària, vas amb aquesta targeta, amb aquest comerç, i aquest comerç te dona pues, aquests 50 euros que a tu et fan falta. No te'n dona 500, ni te'n dona potser 200, però et dona aquests 50 que en aquell moment determinat a un padrí o una padrina d'un municipi li serveixen, a vegades, per anar al bar o per anar a la botiga a comprar alguna cosa. Mm. Teníem ja la possibilitat, o havíem parlat, de poder fer alguna prova pilot, no? Aquest sistema era un sistema que tenies aquest servei molt més, diguem, pròxim, molt més permanent durant tot el dia, no? Però, bueno, també era un sistema que t'obligava a tindre un número de compte amb una entitat bancària determinada. Clar, i això no sabíem si era massa profitós o no.
Alcalde, moltíssimes gràcies. Que la gent s'animi a Torrebeses. No trobaran un caixer de moment, però trobaran altres coses. Per tant, que no s'ho perdin.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'expressar-nos.
Una abraçada. Bona nit.
Abraçada. Bona nit.
I mentrestant, segon dia consecutiu d'això. Segon dia de l'atac militar israelià al camp de refugiats de Jenin, a la Cisjordània ocupada, justificat com una operació contra la infraestructura terrorista i que hi ha matat 12 palestins, tots milicians, per la informació que tenim ara mateix, com a mínim per la informació que ens arriba, incloent-ne 4 d'entre 16 i 18 anys. Aquest vespre, però, hi havia informacions que apuntaven que l'exèrcit podria començar a retirar-se, però no és una confirmació oficial i al 100%. La nostra corresponsal al Pròxim Orient ha estat avui a Jenin, precisament, ha anat allà i ens interessa molt connectar amb ella. Per tant, ara mateix, Roser Oliver, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina diries que és la situació ara mateix aquí, a aquesta àrea de Jenin?
Doncs l'exèrcit israelià ja ha començat a abandonar el camp de refugiats. Consideren que ja han aconseguit el que volien. La sortida de les tropes, però, ha estat acompanyada altre cop per un intens intercanvi de trets. A fora del camp, aquesta tarda, també han pogut copsar com la tensió era màxima. El centre de Jenin, habitualment molt vibrant, estava gairebé desèrtic. Els comerços han seguit la crida a la vaga general i tothom ha tancat. Les úniques persones que han vist pel carrer són grups nombrosos de joves, alguns armats, que cremaven barricades i impedien el pas dels vehicles. Hi ha hagut enfrontaments amb les forces de seguretat israeliana amb un palestí mort i diversos ferits.
L'ofensiva militar potser es dona per tancada, ara ho deies, però ara caldrà veure què passa amb aquesta gent, no? Aquesta era la matinada, quan 3.000 persones fugien dels combats del camp de Jenin. Vosaltres heu estat al centre d'ajuda que s'ha obert per acollir-los. Quina ajuda concreta se'ls ha ofert? I què passarà ara amb totes aquestes famílies?
Sí, són 500 famílies que podríem dir que són refugiats per segona vegada, perquè fugen d'un camp que es va crear per acollir precisament els desplaçats palestins de la guerra del 1948, quan es va fundar l'Estat d'Israel. Algunes d'aquestes famílies no podran tornar a casa perquè ha quedat totalment destrossada. Quan els habitants de Jenin han sabut que aquestes persones estaven fugint del camp, s'han mobilitzat per acollir-les a casa seva. El centre municipal on els han rebut durant les primeres hores s'ha convertit en un punt de recollida i distribució d'aliments, aigua, roba i medicaments. La majoria d'aquestes persones han fugit amb el que portaven a sobre i sense poder agafar cap pertinença. Al llarg del dia ha arribat gent de tot arreu per oferir diners i ajuda pel que faci falta. Entre el personal mèdic, molta preocupació per la situació sanitària a l'interior del camp. No hi ha aigua ni electricitat i molts ferits no han pogut ser evacuats per les restriccions israelianes i perquè els buldòzers militars han destrossat els carrers i les ambulàncies no hi podien circular. Ens ho explica Mustafa Barghouti, president de la Societat d'Ajuda Mèdica a Palestina.
L'exèrcit israelià ha atacat ambulàncies, periodistes i ha impedit que la nostra gent de primers auxilis arribés fins als ferits. Hi ha hagut gent que s'ha dessagnat fins a morir.
Caldrà veure, ara que les tropes israelianes es retiren, en quin estat ha quedat el camp.
Sí, doncs estarem molt pendents que ens ho expliquis. Gràcies, Roser, molt bona nit.
Adéu.
Per cert, el que ha passat les últimes 48 hores a Jenin, per allò de l'acció-reacció, ja ha tingut una conseqüència, una resposta aquest migdia a Tel Aviv. Són agents de la policia i dels serveis d'emergències israelians al mig de la capital intentant atendre i ajudar les 8 persones que han resultat ferides en un atropellament massiu provocat per un jove palestí de 23 anys que després d'estavellar el cotxe ha intentat apunyalar els vianants abans de ser abatut per un civil que anava armat, que tenia arma. L'organització palestina de Hamas ha reivindicat l'atac i ha dit que era la primera resposta, precisament això que dèiem, a la incursió de l'exèrcit israelià a Jenin. Bé, un dia més, el Pròxim Orient, que és un polvorí que mai acaba d'apagar-se gens ni mica ni del tot. Són els senyals horaris de 11:15. Marta Montaner, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Treus diners dels caixers, votes per correu...
M'han donat una creu de Sant Jordi?
És la que anava a preguntar, però aquí ja m'he frenat una mica, ja ho veus.
Que jo sàpiga, no. A mi no m'han avisat per anar aquest vespre allà.
Seria un error greu no haver-te avisat si la tinguessis.
No, ja per un error greu de protocol no haver-hi anat, eh? T'imagines? No, no, quin greu em sabria,
ja
sobretot per la meva àvia.
Ja t'arribarà, Marta.
Sí, seguríssim. Bé, jo anava a dir, falten, si he comptat bé, 19 dies pel 23 de juliol. Encara queden 19 dies. I ni tan sols ha començat la campanya electoral. Si és que s'ha aturat mai, que això és una altra de les reflexions, que aquesta campanya ja és eterna. Sí, sí. És eterna. En parlem cada dia i tota l'estona, i avui un dels temes ha estat, com deies tu, el de l'abstenció. Ens heu explicat que l'ANC finalment no la promourà, tampoc promourà el vot nul, ni tampoc es posicionarà per cap partit independentista en concret. Però ho he trobat curiós perquè justament hi ha hagut molta abstenció en aquesta consulta interna de les bases. 40.000 socis tenien dret a vot i només hi han participat uns 4.000. Veurem si aquesta decisió de l'ANC mobilitza part de l'electorat o no acaba sent tan decisiva. Això ho haurem d'esperar el 23J.
Aquí el que és curiós és que s'hauria de debatre la transcendència de l'abstenció per debatre sobre l'abstenció.
Clar.
I és un gos que es mossega la cua, per tant...
Sí.
Aquí no arribaríem a cap conclusió, per tant...
I tu i jo encara menys.
Tira.
Podríem anar parlant.
Tira.
I un altre tema que ha anat apareixent aquests dies relatiu al 23J és el del vot per correu.
Sí.
I pel que heu dit, sembla que la circumscripció de Barcelona s'ha patit una mica, perquè la cosa estava aturada des de feia dies. I segur que ja hi havia d'aquelles persones patidores que van revisant i diuen, ai, que hi ha hagut un error, ai, que no m'està arribant res, i ja estaven aquí gairebé hiperventilant. Doncs no, resulta que tot té una explicació. Estava paralitzat perquè la Junta Electoral encara no havia proclamat definitivament les candidatures de Barcelona. Estaven pendents d'uns recursos d'aquest partit Unidos Sí, que es veu que ja és un... No és un
és un habitual.
Sí, un habitual. Bé, ara sí que la gent hauria d'anar començant a rebre la documentació per votar per correu, no? Ara sí.
Trigarà una miqueta.
Trigarà una miqueta.
Perquè sempre triga, ja sabeu com és això de correu...
Correu, sí, correu, correu. Ells potser no s'ho prenen tan...
És un verb no utilitzat.
No tan utilitzat, però en principi misteri resolt. El que és un misteri no resolt és el tema de les oficines bancàries mòbils que heu explicat. Clar, a veure, la Generalitat vol donar resposta a tots els municipis que no tenen cap caixer, que en són 503. Això és una porrada, més de la meitat dels que hi ha a Catalunya.
Sí.
I és una demanda que s'arrossega des de fa temps i que amb la pandèmia encara es va agreujar més. Doncs pel que heu dit, a partir de l'any vinent, si ho he entès bé, la Generalitat desplegarà aquestes oficines mòbils i passaran cada 15 dies,
sí,
més o menys. Per tant, dues vegades al mes.
Sí.
Em recorda un circ itinerant. Saps allò d'aquells que van a l'estiu de poble en poble? Perquè a part seran minibusos, no? O sigui, tot plegat em costa una mica d'imaginar. Però a part, això vol dir, implica que els veïns hauran de fer una previsió de quants diners necessitaran durant dues setmanes.
Cosa que ja estan fent ara, de tota manera.
Ja estan fent, però em sembla igualment, vull dir, un mal tràngol pel qual no tindrien perquè
passar. No és una igualtat de condicions amb
Correcte.
La resta, que no hem de fer això.
Correcte, igual que el tema d'haver d'agafar un cotxe per poder fer un tràmit, no? O sigui, són coses que són greuges comparatius. Veurem com va de moment. La cosa sembla, a mi, almenys, un punt verda. I volia acabar dient-te, Kilian, o preguntant-te més aviat, si parlareu de teatre.
Sí.
Perquè és que déu-n'hi-do amb l'onada de cancel·lacions, de funcions que estem veient aquests dies a l'Estat.
Sí, una casualitat,
sí,
oi?
Sí, casualitat, oi? Amb els nous governs municipals i autonòmics. Ahir vam conèixer el cas de l'Ajuntament de Palma, que ara és del PP, suspenent una obra sobre trastorns alimentaris de l'actriu Anne Perelló, perquè, tal com ella va explicar al seu Twitter, no és la línia d'espectacles que es programaran amb els nous canvis de govern. I diria que hi ha hagut casos similars a les darreres hores que ara vosaltres ens explicareu.
Sí, sí.
No sé, a mi em fa pensar en aquella frase tan gastada i matxacada de la cultura us farà lliures. Potser li hauríem d'incorporar una segona part, sempre i quan no hi hagi partits polítics pel mig que la instrumentalitzin i se l'apropin.
Sí, senyora. sempre i quan la deixin lliure.
Correcte.
A la cultura. Va, que vagi bé.
Una abraçada. Adéu.
Dos quarts d'onze i cinc minuts. I parlem d'això que dèiem. Parlarem de cultura, però no per bones notícies, perquè el sector està patint un degoteig de cancel·lacions d'obres de teatre i d'actuacions musicals arreu de l'Estat. Des de les eleccions municipals, amb l'entrada del Partit Popular, sobretot també de l'ultradreta de Vox, en alguns ajuntaments s'estan suspenent funcions i concerts que ja estaven acordats des de feia temps. L'última avui, el mar, visió d'uns nens que no han vist mai el mar, de Xavier Bovés i Alberto Conejero. S'havia de representar a Briviesca, un municipi ara governat pel Partit Popular a prop de Burgos. Ja no es farà. L'obra aborda la memòria històrica a partir de la vida d'Antoni Benages, un professor republicà català, afusellat pels franquistes. El consistori ha dit que això ha passat, que això no es podrà fer per motius econòmics. Ahir també vam saber que es van cancel·lar funcions de l'obra Nua, radiografia d'un trastorn d'Anne Perelló, una obra que parla sobre el trastorn de conducta alimentària i que s'havia de fer a Palma, on també hi governa el Partit Popular. Però és que no és només això. Fa uns dies, a un altre municipi, en aquest cas és a Madrid, Valdemorillo, ara en mans de Vox, ultradreta, es va decidir suprimir l'obra Orlando, de Virginia Woolf, al·legant motius econòmics també, tot i que des de la companyia denuncien que es tracta de motius ideològics que tenen a veure amb el canvi d'identitat sexual d'un dels personatges. Potser és una casualitat, però casualment ha anat passant un darrere l'altre, han anat passant aquests últims dies, aquestes últimes hores. Davant d'això, les xarxes socials s'han omplert de comentaris per denunciar i demanar accions concretes, i un d'aquests comentaris era d'un dramaturg i director anomenat Pablo Messier. Pablo, bona nit.
Bona nit.
T'enganxem a Roma, i a tu, a Roma, veient el que t'arriba, has dit, i ho hem vist a les xarxes, has dit prou, ho hem de dir prou. Per què?
Bueno, porque creo que incluso, o sea, es hasta tarde para decir basta, ¿no? Porque cuando uno va quedándose callado y se van sucediendo determinados fenómenos como este de la censura que estamos viviendo, la cosa crece con mucha facilidad y es peligrosísimo, ¿no? Entonces creo que ya hacía tiempo que había llegado el momento de hablar y de decir basta, ¿no? Para cuidar la cultura y para poder seguir haciendo lo que nos gusta, como nos gusta, que es la libertad.
Tu has fet com un crit d'alerta, no vols agafar la bandera de res, però consideres que s'ha de fer alguna cosa. Què creus que s'hauria de fer? Com us hauríeu d'organitzar? Què hauria de passar?
Yo creo que lo importante siempre es poder estar reunidos y reunidas la gente de la cultura, que creo que está empezando a suceder ahora, se está empezando a generar un encuentro entre artistas para pensar acciones a seguir, ¿no? Para decir basta, ¿no? Para no aceptar dócilmente y calladamente un atropello contra nuestra actividad. Y luego ver la posibilidad de generar medidas concretas como para que no sea posible este tipo de acción impune. Si los gestores culturales pueden de repente cancelar dando cualquier motivo, cualquier obra, es un estado de indefensión muy grande. Entonces hay que pensar medidas como para proteger la actividad, ¿no? Para que esto no pueda suceder.
El repte
es... el argumento que siempre se da es el económico, ¿no?
Sí.
El que hay un recorte de presupuesto y que no está firmado el contrato, ¿no? Y es verdad que los contratos en escénica se firma muy tarde, a veces incluso hasta después de estrenarlo, por eso es totalmente irregular y habla de la precariedad en la que se trabaja, ¿no? Pero eso sirve como excusa para no tener que hacerse cargo frente a los motivos reales de las cancelaciones que son ideológicos, ¿no?
El repte és descomunal, perquè, és clar, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, la paella pel mànec la tenen ells, que són els que prenen les decisions i tenen els diners i són els que signen els contractes. Com s'afronta una batalla tan, tan desigual com aquesta?
Bueno, somos un montón, juntándose. Yo creo que juntándose, no dejando pasar las cosas. Yo creo que hubo acá un inicio grave, que fue el primer... el primer momento de censura, por lo menos de notoriedad pública, que fue con la obra de Paco Becerra en los teatros del Canal, y ahí no hubo inmediatamente una reacción que estuviera a la altura de la magnitud de lo que estaba pasando. Y ahí Marta Rivera de la Cruz, que era la responsable de parte del gobierno, dijo, dio estos motivos, dijo que la obra no estaba programada, bueno, esto que comentaba yo antes, ¿no? Y ante el silencio de aquel momento, o sea, como se dice, de aquellos barros, de estos lodos, ¿no? Ante el silencio de aquel momento, empezó a crecer eso como opción posible, ¿no? Si hubiéramos estado alertas y en comunicación la gente de las artes escénicas en ese momento, no hubiera sido tan fácil para los que siguieron tomando esa opción en estos últimos días, ¿no? Creo que también hemos dejado el terreno abierto para que esto sucediera. Las cosas no pasan porque sí, ¿no? No es que viene de golpe el monstruo la censura, es que hemos estado callados, concediendo acciones totalmente impunes porque no nos tocaba a nosotros, ¿no? Es el texto ese famoso de Brecht, ¿no?
Sí.
Ahora están tocando mi puerta, ¿no? Y nada, creo que ya la situación es lo suficientemente grave y ominosa como para reunir. Ya lo era en aquel entonces, pero ahora ya es que esto es tremendo. O sea, es evidente que si no se detiene ahora, no se detiene más.
Has tingut feedback, has tingut resposta a la teva piulada, a la teva expressió de repulsa i de crit d'alerta?
Sí, sí. Lo que pasa es que también en la red, yo puse un comentario en redes y sí ha tenido, la gente ha respondido como apoyando, ¿no? Pero también creo que las redes son un poco una realidad paralela que a veces no tiene que ver con la realidad concreta, ¿no? Porque uno sigue más o menos a la gente con la que está de acuerdo y al final se generan ahí como burbujas de sentido que por ahí no tienen tanto que ver con la realidad. Por eso estoy contento de saber, de escuchar que se está empezando a mover la cosa en el campo político real de la vida que compartimos más allá de las pantallas y de lo virtual, y espero que nos podamos reunir en concreto y que en unos días haya noticias acerca de una acción concreta por parte del grupo de gente que nos dedicamos a las artes escénicas, ¿no? Y espero que sea de todos los espectros de las artes escénicas, porque también lo que pasa en las escénicas, que es una pena, es que hay una especie de separación por tribus, ¿no? Entonces, depende de qué teatro hagas o cuál sea tu estética, te apoyo o no te apoyo. Y esto creo que tiene que trascender todas las estéticas, que es una cuestión ética que necesita de l'alerta i de que todos le pongamos el cuerpo.
De moment, demà ja hi ha una acció anunciada del sector, no s'ha dit exactament què, però ja hi ha una acció, sembla que el teu tuit ha anat fent una mica de forat. El Pablo Messier s'imagina quines mesures s'han de fer, s'han de prendre?
No. Lo primero es reunirse, encontrarse y pensar juntas, ¿no? Y luego yo creo que esto tiene que... Sí, lo ideal es poder conseguir algún tipo de proyecto de ley que controle la gestión pública, ¿no? Que no se pueda dar, que no se puedan dar excusas falsas, ni que pueda haber injerencia pública en las programaciones culturales, ¿no? Esos son la gestión cultural tiene que poder ejercerse con total libertad. Una vez que se confía en el criterio de una persona para programar un sitio, esa persona tiene que poder trabajar con total libertad. Y si te toca seguir con una programación que no te gusta, pero ya está el compromiso de la gestión anterior, por supuesto que respetarla. Luego tú harás tu programación cuando te toque. Pero no puede ser que llegas y hagas borrón y cuenta nueva simplemente porque te cae mal esa gente o porque hablan de cuestiones que no te parece interesante tocar, ¿no?
Pablo, molta sort. Ha arribat potser el moment d'arremangar-se i et veiem amb la camisa arremangada, per tant, veurem si serveix això. Roma bé, malgrat la preocupació que t'arriba des d'aquí, Roma bé?
Roma és increïble, és una ciutat tan estimulante i tan maravillosa que sí,
superbé. Molt bé, doncs escolta'm, que la disfrutis, que la gaudeixis, una abraçada i estarem pendents d'aquestes accions i de les camises arremangades. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, gràcies.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva. Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol, intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu, al Teatre Poliorama.
L'univers al teu costat em queda petit.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Ets una altra espècie, però...
Amb Catalunya Ràdio, TV3 i Vichy Catalan, obre el cor a l'estiu més especial.
No sé si t'he trobat o m'has buscat.
El proper 23 de juliol se celebren les eleccions generals. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el teu vot fins al 20 de juliol per correu certificat. És totalment gratuït. 23 de juliol, eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya presenta el nou servei d'acreditació de competències professionals.
Així, si tens experiència laboral o formació no reconeguda oficialment, pots acreditar les teves competències adquirides i certificar-les oficialment.
Milloraràs el teu currículum professional per la recerca de feina i rebràs orientació per continuar la teva formació.
Recorda que el servei és gratuït i pots fer-ho de forma telemàtica els 365 dies de l'any.
Consulta el web fp.gen.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ara mateix passa un minut a 3:15. Està passant, Quim?
Doncs que la policia local de Blanes ha detingut un presumpte autor d'una violació després que la mare de la víctima el va identificar al carrer. L'endemà d'haver presentat la denúncia, la mare el va localitzar, moment que el va aprofitar per fer-li unes fotos i gravar un vídeo que va entregar a la policia de Blanes. Gràcies a aquestes imatges l'han pogut detenir i ja ha ingressat a la presó.
Molt bé,
a
què
França,
més?
Mentrestant, la família del Nael, que és el jove mort a trets per la policia francesa fa 8 dies, ha presentat una demanda per estafa contra la col·lecta promoguda per un polític d'extrema dreta que vol recaptar diners pel gendarme que va ser responsable del tret mortal.
Sí.
Una recollida de fons que es tanca d'aquí una hora i quart, a mitjanit, i que ha aconseguit superar el 1,5 milió d'euros, tot i que la previsió inicial era de 50.000. L'advocat ara ha presentat la demanda al·legant que van utilitzar dades reservades dels antecedents judicials del noi.
Una última.
Doncs que el rei del hot dog, Joey Chestnut,
sí,
ho ha tornat a fer, ha tornat a guanyar per 16a vegada el concurs de menjar aquests panets, aquests hot dogs amb salsitxa, que es fa a Nova York cada 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units.
Sí.
En 10 minuts anar a cruspit. A veure, digues una xifra, Kilian.
10 minuts, 33.
Una mica més.
48.
No, se n'ha menjat 62.
With 62 hot dogs and buns in 10 minutes for his 16th win, I give you the number one ranked eater in the world, Joey Chestnut!
Tot i que ha quedat lluny del seu rècord del 2021, quan se'n van passar, perquè més que menjar se'ls en passa,
clar,
76 en 10 minuts. Diguem que Chestnut, de 39 anys, heroi nacional, és posseïdor del rècord mundial en 55 d'aquestes disciplines de fartament. Entre elles, 141 ous durs en 8 minuts. Des d'aquí, felicitats i bon profit.
Exactament, que li aprofiti, va. Sí, la beguda no està de més. Va, anem a la tecnologia.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Abans de posar-nos amb Zuckerberg i tot això, deixa'm preguntar-te per això que ha transcendit, que ja ens havies avisat tu, de fet, que hi havia dades que havien aparegut a la web fosca, o la web fonda, o com s'hagi de dir, de les dades del clínic, no?
Sí, aquesta gent, els delinqüents aquests de Ransom House, es veu que han renunciat a cobrar els 4 milions i mig d'euros que demanaven de rescat, i perquè la resta de víctimes se sentin més amenaçades, han complert la seva amenaça i en no cobrar han publicat tot el que van robar. Vull dir que ara hi haurà qui s'entretindrà a descarregar-s'ho i començarà a purgar i a buscar informació, que ja sabem que ja vam veure que era de tota mena, personal, relacionada amb el tractament mèdic i sense cap relació amb ell, perquè hi havia molts empleats del clínic que tenien dades particulars als seus equips.
Això és el funcionament habitual de tu no em pagues, jo et miro de tocar els nassos publicant les dades, i així els altres saben que la següent vegada m'hauran de pagar. És això.
És exactament això, sí.
Bé, doncs, aviam cap a on porta això i si serveix d'alguna cosa que la gent segueixi sense pagar. Bé, Albert, anem nosaltres al que avui volíem comentar, que és exactament, entrem en secció, això. És Twitter tremolant, bàsicament, per una cosa que es diu, o es podria dir, o de moment s'ha dit, Barcelona 92.
Si més no, se't deia fins avui, perquè Barcelona i 92, amb diverses combinacions, és el nom intern que tenia fins ara la nova aplicació de xarxes socials de Meta Platforms, que és la propietària de WhatsApp, d'Instagram i de Facebook. Ara que Meta l'ha deixat al descobert, ja podem dir-li pel seu nom definitiu, que és Threads, amb H intercalada, que és Fils en anglès.
Fils en anglès, sí.
Fils en anglès. Aquesta Threads serà una plataforma de microblogs on els usuaris podran seguir-se els uns als altres, i cadascú podrà publicar punts breus de text que els seus seguidors podran respondre i reenviar a la seva pròpia xarxa de seguidors. És a dir, una còpia de Twitter amb totes les lletres. Però amb una diferència fonamental, i és que Threads està tan vinculada a Instagram que les dues comparteixen les credencials d'usuari, de manera que si ja fa servir l'aplicació de fotos i vídeos de Meta, automàticament ja tens compte al nou Threads.
Ja el tens, sense fer res.
Uh-huh. Bueno, com que encara no ha començat a funcionar, clar, probablement hauràs de dir vull... com a mínim t'hauràs de descarregar l'aplicació. Mm.
Aquesta vinculació amb Instagram és el que fa de Threads una amenaça per Twitter molt més greu que qualsevol altra de les alternatives, podria ser?
Recorda que tot just ahir dèiem que hi ha serveis com Mastodon o Blue Sky o Truth Social que mai aconseguiran arrossegar el gruix dels usuaris de Twitter, per molt emprenyats que estiguin amb Elon Musk pels canvis, i això és perquè no et pots endur els seguidors d'un lloc a l'altre i l'audiència que en resulta és molt més petita, vull dir que l'has de tornar a construir. En canvi, amb Threads això no passa, perquè si ja tens fet a Instagram un públic que ha vingut mirant les teves fotos, ara també et podran seguir de manera més o menys automàtica, això ja ho veurem, a Threads, per llegir, comentar i redifondre allò que hi escriguis. Per tant, no és només que l'audiència potencial a Instagram ja multiplica per 5 la que ofereix Twitter, perquè una té aquesta 300 milions d'usuaris, Instagram en té 1,5 milió, per 1.500 milions, perdona, sinó que des del primer dia ja tens establertes les relacions de seguiment amb altres usuaris.
Deies primer dia, quin serà aquest primer dia?
Doncs fins la setmana passada no estava gens clar el calendari de Meta pel projecte aquest Barcelona 92, ni tan sols que s'arribés a fer realitat, però està clar que el caos d'aquests dies ha precipitat les coses i en Zuckerberg, que és un oportunista, ha decidit aprofitar l'ocasió. Així doncs, demà passat, dijous dia 6, a les nostres 4 de la tarda, és l'hora en què es podrà començar a descarregar l'aplicació mòbil de Threads.
Ah, però això és ara mateix ja.
Sí, sí, demà passat. Ara bé, inicialment només podran fer-ho els usuaris d'iPhone i que siguin als Estats Units. Està previst que també hi haurà una aplicació per Android i que el servei s'ampliï a més països, però ara com ara no hi ha ni data per cap de les dues coses.
Gràcies i fins demà, que vagi bé.
Bona nit, Kilian, fins demà.
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país.
L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb nou plantes de regeneració més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Saps que a Vera, per 51 euros, tens fibra i mòbil amb gigas i trucades inacabables?
Deus voler dir il·limitades, no?
No, a Vera, les trucades i els gigas són inacabables, perquè no t'enganyen i diuen les coses pel seu nom.
No és que no s'acabin, és que en tens tants que ni tu ni ningú se'ls podrà acabar.
Truca al 1543 i passa't a Vera, l'operador de veritat.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
I ara Didal...
I ara ens arriba el Didal, que una mica ja ho ve a ser això que ara ens explicarà l'Olga Clapés. Una mica és un teva meva, eh? Ara tiro jo, ara tires tu. I això perquè avui comencem amb tenis?
Sí, home, tenim aquí el torneig de Wimbledon i parlem del tenis, de la paraula tenis. Sembla que prové del francès tenir, imperatiu de tenir, i era un crit d'advertència perquè el rival sabés que el jugador llançava la pilota, eh? Té, tota teva, no?
Tenir.
Tingues tu, això.
Sí.
I també es diu que originàriament era un esport noble i que es tenia la gentilesa de donar la pilota a l'oponent perquè comencés el partit, eh? Aquí la tens. El tenis podria tenir l'origen en una modalitat francesa que jugava amb el palmell de la mà i, curiosament, la paraula raqueta ve del francès raquet, que justament vol dir això, palmell de la mà.
Ah.
És un esport amb molts anglicismes, però també tenim les formes catalanes, per exemple, en anglès, matchball, pilota de partit, deuce o iguals, o tiebreak i desempat. I avui l'ANC ha presentat el lema de la manifestació de la Diada,
sí,
que és Via Fora.
Sí, he pensat molt en el Via Fora.
Tot el dia, i hem dit, home, això ho hem d'explicar.
Sí.
Què és Via Fora? Doncs Via Fora era el crit d'alarma medieval que, acompanyat del repic de campanes, del so de corn o de toc de trompetes, convocava tots els homes d'entre 16 i 60 anys per defensar la població d'una amenaça interna o externa. El responsable d'aquest crit solia ser l'agutzil, l'anava repetint tothom, eh? Allò, cada persona que el sentia el repetia, via fora, per avisar tothom de l'estat d'alarma, i s'havien de presentar armats al punt de reunió de cada plaça. I ara hem semblat una mica més l'enguàrdia que el Didal.
Amb això tens raó.
I avui que s'ha anunciat el final de l'obligatorietat de les mascaretes, els dediquem l'últim adéu. Primer de tot hem de dir que, malgrat que n'hem acabat fins al capdamunt i que n'hem parlat tantíssim, no, mascareta no apareix al diccionari normatiu.
O sigui, l'han portat i no,
sí,
no sortia al diccionari, eh?
Només màscara, sí.
Màscara.
I l'etimologia de màscara té procedències diferents, molt connectades entre elles, que s'han acabat trobant, eh?, i creuant a diferents llengües. Tenim de l'àrab mashara, pallasso,
sí,
així emmascarat,
sí,
de l'occità mascarar, que és pintar-se la cara amb sutge, i del provençal masca, bruixa. O sigui com sigui, i vingui d'on vingui, avui ja la podem enviar a pastar fang.
Les màscares, les mascaretes, també.
També.
Que vagi bé, gràcies.
Bona nit.
I ara nosaltres seguim amb més música.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
De les que es ballen, eh? Parada al Palau Sant Jordi i actua, i està actuant el dominicà Juan Luis Guerra, Omar.
16.000 persones dempeus, com nosaltres, ballant aquesta enèrgica i sentida balada, Burbujas de Amor, una cançó que, gràcies a la seva dona, el va catapultar a la fama. Tothom ha considerat que Burbujas de Amor és una cançó amb connotacions eròtiques, però, sorprenentment, quan Guerra va compondre la cançó, estava llegint la novel·la Rayuela, de Julio Cortázar, precisament al capítol 25. Res més lluny de la realitat, Kilian.
Ja ho veig. Va, una mica més romàntics, va. Qui penseu si estem escoltant això, Omar?
Doncs pensem en Barry White. Avui celebrem l'efemèride de la seva mort ara fa 20 anys. White encara és una llegenda completament intergeneracional, inigualable, sense cap mena de dubte. Ha venut més de 100 milions de discos a tot el món i això no era casual. Es passava hores i hores a l'estudi perfeccionant les seves composicions. La cançó que estem sentint de fons és You Are the First, You Are the Last, You Are My Everything, una cançó que originalment tenia una base country i va estar 21 anys en un calaix. Va arribar White amb dos compositors més i la van recuperar, arreglant estil i lletra, però mantenint gran part de l'estructura original. El resultat? El que estan sentint. Tot un encantall d'amor.
Molt bé, doncs encantem-nos amb el temps. Enric Agut, bona nit.
Hola, bona nit, Kilian.
Demà quina pinta fa, això?
Doncs mira, molt semblant a la d'avui. Possiblement demà al matí tenim un temps ben canviant, sol, núvols, i podríem tenir uns primers ruixats ja cap a les 8, 9, 10 del matí en punta de les comarques de Barcelona i també de Camp de Tarragona, i amb alguna tempesta.
Bé, doncs gràcies, Enric, que vagi bé.
Molt bé.